Bon Radio.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Bon dia, són les 12 i 3 minutets. Avui és 22 de juliol i miren, la Guàrdia Civil salva la vida d'un veí de Pina de Montalgrau. Ha sigut en ese incendi que ha patit la vivenda. Bé, doncs la Guàrdia Civil de Viver ha auxiliat a un home de 61 anys i també el seu gos, que se trobaven atrapats en una vivenda perquè s'ha incendiat. Ha sigut en la matinada d'avui. La Patrulla de Seguretat Ciutadana del puesto de Viver va recibir l'avís d'un incendi en un immoble de la localitat de Pina de Montalgrau. Quan van aplegar, al lloc van veure que estava tot ple de flames i una gran quantitat de fum que eixia per les finestres i se sentien xillits demanant auxilis de que venien de dins de l'interior de la casa. Degut al greu risc per la vida de la víctima, van intentar forçar l'entrada principal, però esta estava ben reforçat des de dins. I les finestres tenien reixes, per lo que van buscar una altra porta d'accés que pogueren trencar i poder entrar. Els agents, una vegada dins, no veien res a conseqüència de la quantitat de fum que hi havia i se guiaven perquè la víctima se queixava. Per mig d'esquixits van poder arribar a trobar-la. Estava ja mig inconscient. Entre les dues guàrdies civils van poder treure l'home fins a l'exterior, al que va poder respirar i deixar-li limpio i va poder anar recobrant la consciència. A pesar d'això, ha sigut traslladat per servicis metges al Centre de Salut de Viver per a fer-li una valoració i els guàrdies civils han assistit in situ per inhalació de fum. El gosset, que va poder eixir pel seu propi peu en quan els agents van tirar a terra la porta de darrere, s'encontra en perfectes condicions i ha sigut replegat per serveis municipals, mentre que el seu propietari se troba en el centre metge. L'actuació ha sigut realitzada per components del puesto de la Guàrdia Civil de Viver. També el Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil ha rescatat a tres banyistes i ha auxiliat un vaixell durant el fin de setmana en la província de Castelló. Estos serveis venen establits dins del Pla Turisme Segur amb el fi d'incrementar la seguretat ciutadana en zones turístiques. Bé, doncs el Servei Marítim Provincial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló ha rescatat el passat dia 20 a tres banyistes que no podien eixir de l'aigua en Orpesa. I aquests banyistes estaven nadant en la zona del faro d'Orpesa sobre les 9 de la nit i, degut a l'eixa forta marejada, no podien eixir de l'aigua per als seus propis mitjos. La patrullera Rio Nansa de la Guàrdia Civil de Castelló els va localitzar agarrats a un flotador de plàstic amb clars símptomes d'esgotament en una zona rocosa, i després de tirar-los un aro salvavides va aconseguir pujar-los un a un a la embarcació. Els homes, entre ells un menor d'edat, van ser traslladats per els agents fins al port esportiu d'Orpesa en perfecte estat de salut i no han precisat assistència metja. En l'altre servei va ocórrer el dia 20. La patrulla Rio Mijares va rebre la crida d'un testic informant que hi havia un vaixell que havia encallat en el fondo de l'arena de la platja del Pinar en el Grau de Castelló. Els agents, després de comprovar que els navegants estaven en perfecte estat, van alliberar la embarcació amb l'ajuda dels socorristes i posteriorment la van remolcar fins al port de Castelló. Estos serveis venen quadrats dins del Pla de Turisme Segur, tenen com a objectiu i l'incrementar i de forma permanent la seguretat ciutadana en zones turístiques i crear un entorn més segur. Queixes, moltes queixes per esta edició del FIP. Queixes per als horaris, per als preus, per els problemes de sonit i per la gestió també dels accessos. També s'han queixat del cartell que s'ha acabat quedant i ha sigut en aquesta 28 edició del Festival Internacional de Benicàssim. També han despertat molta indignació en molts usuaris. Per què? Pues perquè dient que, a més dels problemes del sonido, en l'escenari, de l'escenari principal sobretot, se tenien que fer aquesta recàrrega de pulseres que la mínima recàrrega era de 40 euros. També parlaven d'aquest malestar del cartell per la falta d'artistes internacionals. També se queixaven dels horaris de cada actuació i els preus també de barra. En fi, diu que també dels postos de menjar. Diuen que es qualifiquen d'excessivament cars. Ha hagut un descontent generalitzat. I sobretot, jo crec que ha sigut aquest descontent per la preventa per a la pròxima edició. Claro, si vostès van a la preventa, és a dir, avui ja hi ha hagut una publicació de lo que és el pròxim FIP, el del 2025, perquè diu que 22 de juliol a les 12 estarà la preventa dels abonament. Diu que serà un un preu fixe de 48 hores i que valdrà 39,99 euros. Clar, ahir és on han vingut les crítiques, perquè en les frases de promoció de la venda diuen com ja no somos los mismos, però vosotros tampoco. Clar, han hagut un canvi de direcció del FIP i diuen que ha baixat molt en qualitat. De fet, s'esperaven 130.000 persones, veurem si al final s'ha confirmat de que han sigut efectivament 130.000 les que han anat, però si ens parem a reflexionar i si men un preu fijo de 40 euros, no sé què se poden esperar, perquè antes no valia 40 euros l'entrada del FIP. Vostès me diuen, vale, però les coses han canviat i tot lo demés. Però clar, en 40 euros no te van assegurar un cartell com el que n'hi havia abans, ni moltíssim menys. O ja pot esperar-se com serà el cartell. No sé, jo m'agradaria que se pararen a pensar un poc en aquestes crítiques. Pareu-vos a pensar un poc en aquestes crítiques. Perquè si tu vas en una entrada tan barata, què vas esperar? Pues, preus en beguda i en menjar caríssims, falta de cartell en condicions, no hi haurà massa comoditats i clar, després te sorprens perquè arribes allí, falla el sonido. Quan més barat són les coses, menys qualitat tens. Per lo tant, no sé, jo quan avui he vist això del preu m'he eslaiat un poc. I després quan ells diuen que no són els mateixos però que tu també has canviat, no sé, se tindrien que fer mirar perquè la gent està prou decepcionada. I també el poble de Benicàssim se disgusta perquè, bueno, al final el que li aporten per a el que la població trau, la gent no va als restaurants a menjar, no consumís, no és el motor econòmic que era el Festival Internacional de Benicàssim. Sin embargo, sí que se queda tota la brutícia, sí que estan tots els mitjans de la població pendent del FIP. Clar que diuen, home, nosaltres, escolta, cada un té la seva empresa i cada un que visca com pot. Pues no, perquè en realitat nosaltres també hem de premiar el tindre un lloc on poder anar i poder tindre tots aquests serveis que ofereixen, no? Perquè no sé, jo crec que lo barato sempre és car. No sé, vostès què pensen? I este matí la presidenta de les Corts ha tornat a culpar el Partit Popular Nacional del trencament dels pactes de govern i anticipa que farà una oposició responsable. Ella diu, en una entrevista que l'hem fet en la ràdio pública, en Apunt, que no són kamikazes i que no han vingut a dinamitar res. A la presidenta de les Corts, que ja no es va sobol que li diguen presidenta de les Corts, li han preguntat el per què continua sent presidenta de les Corts. I li ha dit que només se n'anirà si li ho demana el president del seu partit, Santiago Abascal, o li ho demana el propi partit. Perquè ella diu que la decisió de Vox de trencar el govern de coalició no ha sigut de Vox, de que no s'ha de responsabilitzar a la direcció nacional del seu partit. Ella considera que la eixida del Consell ha sigut un acte de responsabilitat, lleialtat i coherència amb els votants de Vox per no ser còmplices del repartiment de xiquets migrants de la península a la península que vincula amb un efecte crida de la migració il·legal i que no ha sigut Vox el que ho ha trencat. I també diu que defendrà la seva continuïtat en la presidència de la Cambra Valenciana perquè, com ja va dir, no té una funció executiva i respon al vot majoritari de l'hemicicle. I la mateixa majoria que ha fet president a Carlos Mazón l'ha feta a ella. <totipos->
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Si t'agrada la pintura, presta atenció. El 7 de setembre arriba la 8ª edició del concurs de pintura ràpida Caixa Rural Vila-real. Més de 1.000 euros en premis. Pots consultar les bases i inscriure't en fundacióCaixaRural.org.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Y como cada lunes hablamos de agricultura, tenemos aquí en el estudio de Radio Vila-real, en la 92.2 de la frecuencia modulada, a Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia.
Y nos acompaña también el vicepresidente de la asociación. Buenos días.
Buenos días. Buenos días a todos.
Yo sé que les preocupa mucho en este momento las presas, pero en especial una, porque está en peligro, ¿no?
Vamos a ver si la semana pasada una de las noticias que apareció, bueno, concretamente en El País, además, era que el Tribunal Superior de Justicia uh-huh. había determinado que la presa de los Toranes, que está en el río Mijares, debía correr con las costas de su derribo hidroeléctrica. Eso lo que quiere decir es que efectivamente está a punto ya de ser derribada y que ese contencioso que había entre Hidroeléctrica y el gobierno, pues al final se dice que Hidroeléctrica, que tenía la concesión de la explotación de la presa, es la que tiene que correr con los costes de ese derribo. A nosotros nos da igual quién la derribe, lo que no queremos es que la derriben. Entonces, pues bueno, nos hemos acogido a un documento que ha hecho Pilar Esquinas, que es abogada y que es la presidenta de Agua Juris, para firmarlo como asociación y firmarla también individualmente para oponernos al derribo de esta y también de la presa de Miraflor, que está al lado de Contreras, en la provincia de Cuenca, y de cualquier otra presa que se quiera derribar, porque aquí se dice, no, esto es bulo, esto es mentira, esto es falso. Bueno, pues no es falso. Si uno accede a la página web del Ministerio de Transición Ecológica y se descarga el fichero de infraestructuras hidráulicas que se han derribado desde el 2020, hay 365, de las cuales 19 son presas, y ahora pues van a por dos más. Es decir, que sí se derriban presas, son pequeñas, no son grandes, hay que decirlo en su magnitud, porque eso sería ya la repera si tiraran, por ejemplo, la de Contreras, ¿no?, que es enorme, pero que, en fin, toda presa tiene un salto de agua que claro, produce energía eléctrica, que dice, no, es que eso es obsoleta. ¿Y a qué llaman obsoleto? Esa es la desvergüenza de los que nos gobiernan. Llaman obsoleto a que ha caducado la concesión a la eléctrica que la explotaba. Eso es lo que llaman obsoleto. O sea, la presa está en perfectas condiciones, la presa puede seguir siendo explotada bien por otra eléctrica que gane un concurso, suponiendo que lo vuelva a licitar el gobierno, que podría volverlo a licitar, porque dentro de la ley pone que cuando caduca esa concesión hay que volverla a licitar, o se queda con la explotación el propio gobierno. Pero en cambio el gobierno dice, no, yo me deshago de la presa, digo que es obsoleta y que la derriben. Eso es lo que está haciendo nuestro gobierno.
Es que da la sensación de que las presas están hechas única y exclusivamente para producir energía eléctrica. Y tienen otras muchas funciones. Para que nos demos cuenta también del tamaño o de lo que puede llegar a significar, en Vila-real tenemos una presa, el Pantaner de Santa Quiteria, que llamamos. La presa de los Toranes tiene una capacidad aproximadamente del doble de lo que es la presa de Santa Quiteria. Entonces, ¿qué significaría el que eliminaran también la presa de Santa Quiteria? ¿Cumple una función? No tiene una función hidráulica. De hecho, en la presa de los Toranes, que afecta, está situada concretamente en los municipios de Alventosa, Olva y San Agustín, los tres en Teruel, que además de ellos dos tienen alcalde socialista, y hasta hace poco Lambán, que era presidente de la Diputación General de Aragón, también era alcalde socialista, perdón, era del Partido Socialista, se oponen total y absolutamente a la eliminación de esa presa. Esto nos lleva a que realmente de las presas y del vaciado de los embalses mandan las compañías eléctricas. No son ni para alimentar y dar de beber a la población, los vacían para producir energía eléctrica más barata que de otra forma, no es para riego, sino que también es para la población y también es para el riego. Pero quienes da la sensación de que para ellos se les hizo y de ellos depende la continuidad o no de una presa, cuando además la propia Unión Europea, que está en la Unión Europea favoreciendo y promoviendo la demolición de embalses y de presas, está subvencionando con cientos de millones de euros la construcción de presas en nuestro vecino Marruecos. Es decir, estamos creando presas como inicio de desarrollo y estamos destruyendo otras. ¿Para qué desarrollo? ¿Será para cargarse el posible desarrollo? Porque en San Agustín, en Olva y en Alventosa, si aprecian esa presa es porque les ha ayudado, por ejemplo, a apagar incendios porque tenían un embalse cercano, a seguir cultivando con regadío sus pequeñas o mayores huertas. Nos dicen de que hay que retener la población a base de internet. Lo que hay que mantener la población es a base de desarrollar unas actividades que sean viables para las personas que estén por allí. Si esta gente que tenía sus campos de regadío, les eliminas la posibilidad de regadío, que me expliquen a mí qué tipo de política es esa, que de lo que se trata es de cargarse. Eso es lo que llamamos progreso. Esa es la política de progreso que se está aplicando en Europa y que, por supuesto, está absolutamente asumida por el gobierno de España, que desde luego es pionero en la demolición de embalses y de presas. Que,
y azudes, porque efectivamente azudes, si no decimos la azudes, mayoría, enseguida te dicen que es falso, pues sí, la mayoría son azudes, pero hay presas.
Y que desde luego de noticia falsa nada, y como tú has repetido en infinidad de ocasiones, simplemente invitamos a todo el personal a que entre en la web del Miteco y que solicite allí, que haga la pregunta de relación de estructuras hidráulicas demolidas desde el 2018. Y allí le saldrá la burrada que se está haciendo en este país.
Es que vamos a ver el origen, ¿no? Para que sepamos a qué nos estamos ateniendo.
Si me permite, Víctor, me ha parecido muy bien lo que has dicho. Puntualizas muy bien tus palabras. Porque fíjate, desde que venís aquí, cómo habéis ganado protagonismo en todo lo que decís, que cada cosa que decís está cogida, os miran con lupa y tenéis que ser lo más, es decir, no tenéis que ser más papistas que el Papa, porque como en algo no seáis concretos, rápidamente sois foco de...
Sí, Susana, hay que cogerse a los datos, pero a los datos oficiales, a los datos del propio ministerio y a los datos europeos. Y entonces solamente cogiéndote a eso, que por cierto los medios de comunicación no suelen hablar de esto, pues te das cuenta de que esto es verdad y además somos, de todas las infraestructuras hidráulicas que se derriban en Europa, la mitad se hace en España. ¿Por qué? Yo me preguntaría, ¿no? Y entonces cuando tú ves el origen de todo esto, podríamos partir de la 2030 con agua limpia, vida en ecosistemas terrestres, vida acuática, etcétera, vale, de acuerdo. A partir de ahí, Green Deal, Pacto Verde Europeo, tenemos a Ursula von der Leyen, que por cierto ha renovado, esta mujer, sí, que tanto daño ha hecho a la agricultura. Y luego, a partir de ahí, pues tenemos la estrategia por la biodiversidad, que deriva del Green Deal, del Pacto Verde. De la estrategia por la biodiversidad, de la directiva marco del agua que ya existía, para que tengamos todos en Europa agua limpia protegiendo los ecosistemas, etcétera, restauración de los espacios protegidos y tal. Y luego tenemos otra cosilla, que es la Red Natura 2000, por la cual se declaran los espacios protegidos, y que cada vez que declaras un espacio protegido, Europa te da una ayudita. Entonces, claro, esto es una forma de conseguir ayudas, y nosotros vamos declarando y declarando y declarando. Y al final, ¿qué ocurre? Bueno, pues que esos espacios declarados en los ríos, Europa te dice, oye, hay que reconectarlos todos para que tengan agua continua y, digamos, hay que proteger esos espacios, ¿no? Y tienes que derribar los obstáculos, tienes que derribar las barreras. Y de ahí viene la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, de MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica, que dice de reconectar 3.000 kilómetros de río de los 20.000, 25.000 concretamente, que dice Europa que hay que reconectar en toda Europa. Bien, entonces, ¿estamos haciendo los deberes? Bueno, vamos a ver, si nosotros nos comparamos con Italia, que no ha derribado ninguna, o con Grecia, o con Chequia, o con Rumanía, o con Bulgaria, o con Hungría, que no han derribado absolutamente ninguna, pues hombre, pues la verdad es que sí que estamos haciendo los deberes, ¿no? Pero Alemania, por ejemplo, que es el país más grande de Europa, ha derribado 7 estructuras. Portugal, que es nuestro vecino, 12. No sé, Polonia, que es un país tan grande como nosotros, lleva 8. Entonces, 365, yo creo que nos hemos pasado 3 pueblos, ¿no? Yo creo que nos hemos pasado 3 pueblos. Entonces, este afán por declarar espacios protegidos, por derribar presas, cuando resulta que van a producir un caos medioambiental tremendo con el derribo de una presa, porque la presa en sí ya es un ecosistema, los peces en un río mediterráneo como es el Mijares sobreviven gracias a las presas, porque muchas veces no llevan ni gota de agua, y todo el lodo que se ha acumulado en la presa, cuando revienten la presa y descienda ese lodo y se vaya poniendo por las orillas, pues lo que estamos haciendo es matando ecosistema terrestre de las orillas y matando también a los peces. Cuando, si ellos quieren reconectar todo, lo único que tienen que hacer es una acequia de remonta al lado de la presa. Eso es lo único que tienen que hacer.
Y en cambio, contra lo que estás diciendo y contra lo que defienden los vecinos, los municipios afectados, la autonomía en la que está la propia presa, cuando, basándose en los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el MITECO decidió el derribo basándose en que su mantenimiento es contrario al interés público. Primera razón. ¿Es interés público el que los 3 municipios directamente afectados digan que se cargan los 3 municipios, porque allí hay un ecosistema que está creado, que viven esos pueblos también del turismo, y el único turismo que hay está derivado de la propia presa? Que nos digan cuál es el interés público, porque el público directamente afectado es el próximo, y hay 3 municipios y una autonomía, y los 3 municipios y la autonomía se han puesto de acuerdo. Hablan también de que son el mantenimiento es contrario a las exigencias medioambientales. Tú acabas de decir que efectivamente, y muchos defendemos eso, y hay científicos que defienden que alrededor de un embalse, alrededor de una presa, se ha creado a lo largo de los años un ecosistema, y que sería cargarse ese ecosistema ¿Qué queremos? ¿Crear otro ecosistema? Evidentemente se creará otro ecosistema, pero a mí la exigencia medioambiental será la exigencia medioambiental que se han determinado los que van con zapatos de charol y no han salido de su despacho con aire acondicionado en su puñetera vida, no los que están desarrollándose en esa España vaciada, que desde luego las políticas lo único que van a conseguir es acabarla de vaciar. Son contrarias al plan hidrológico. Que nos cuenten cuál es el plan hidrológico, porque se han cargado tantos y no han aplicado ninguno, pero que nos especifiquen en función de qué y su rentabilidad dudosa. La España vaciada no es un aspecto en el que debería invertirse, a pesar de que posiblemente no haya una rentabilidad directa, pero sí un mantenimiento del paisaje, un mantenimiento de la población. Es decir, ¿de qué políticas estamos hablando? ¿De las políticas que solo benefician a los pocos, a esas hidroeléctricas, a esos grandes fondos de inversión, en definitiva, que no tienen en absoluto nada que ver esas políticas con los pocos habitantes, pero habitantes implantados en Alventosa, en Olva y en San Agustín y en toda la comarca, que para vivir allí una de las cosas que necesitan es el mantenimiento de la presa?
Es que mira, Pepe, es de interés público y debería saberlo el Ministerio de Transición Ecológica.
Dicen
y,
que no.
Y los ecologistas que dicen que no lo es de interés público precisamente porque hay que mantener la España rural. Es de interés público porque hay un ecosistema. Es de interés público porque la mina, el agua de las crecidas, cada embalse para evitar que ocurra lo que pasaba hace años. Años antes de nacer yo, que es que se desbordaba el río Mijares. Ahora no se desborda porque existen los embalses y van parando esas crecidas poco a poco. Es de interés público porque se pueden apagar incendios gracias a que están a pie de monte estas presas. Es de interés público porque es la riqueza de muchos agricultores. Es de interés público
de muchos pueblos.
En fin, es de interés público por muchos motivos y muchos motivos mucho más poderosos que el interés público que ellos dicen que tienen las energías renovables, concretamente las fotovoltaicas, que aquí en la provincia de Castellón se están poniendo en zonas agrícolas.
Tienen un nuevo conseller. Es decir, hasta ahora el conseller de Agricultura era José Luis Aguirre y ahora pasará a ser Miguel Barrachina. ¿Cómo ven este panorama?
Bueno, yo creo que no es bueno que se cambie de consejero durante la marcha, porque aquí había ya unos proyectos y bueno, creo que esos proyectos se tenían que haber ejecutado. Entre ellos, nosotros estábamos pidiéndole al consejero anterior que hubiera elecciones en el campo y lo estaba valorando. Ahora tendremos que decírselo también al nuevo, ¿no? Pero en cualquier caso, vamos a apoyarle. En un principio vamos a confiar en él. Vamos a ver si nos entrevistamos con el consejero para transmitirle nuestras inquietudes y bueno, y que siga unas políticas dentro de las limitaciones que tiene una consejería autonómica desde el punto de vista de la agricultura, ya que casi todas las competencias agrícolas las tiene el Estado y Europa, por lo menos las leyes que más nos afectan. Pero dentro de esas limitaciones, pues todo lo que sea de su competencia, pues hablarlo con el nuevo consejero y intentar orientarle para que su gobierno sea lo mejor posible para la agricultura valenciana.
Hay dos aspectos que a mí me gustaría recalcar. Primero, es de la provincia de Castellón, es de Segorbe. En consecuencia, ha tenido mucha relación a nivel diputación y a nivel está muchos años en política.
Y el secretario autonómico también.
Lo cual puede ser bueno o no. Vamos a abrir un periodo de por lo menos de los famosos 100 días. Lo que pasa es que le dimos 100 días a José Luis Aguirre. Ahora vamos a tener que dar otros 100 días. Y en definitiva,
Bueno, usted dice que Miguel Barrachina es de Sagunto.
Es de Segorbe.
De Segorbe, perdón, Vicente de Gedos de Burriana. Es decir, Vicente, ellos,
el secretario
además, autonómico.
Además, muy conocido, muy implicado y además que conoce directamente él. Era actualmente el director del centro de Villarreal, de la carretera de Onda.
Pues le digo yo esto porque los trips de Sudáfrica están ahí. Dicen que son más peligrosos que el cotonet. A ver si entre 100 días y 100 días nos vamos a ver igual.
Ten la seguridad que nos vamos a ver igual. Porque
me dice que pensaba que iba a decir, ten la seguridad de que lo vamos a
ver. No, de que nos vamos a ver igual.
Hombre,
porque
es que entre 100 días y 100
porque
días.
Porque el problema no es el cómo eliminarlo. El problema es que lo dejan entrar. El problema es que lo dejan entrar.
Pero es que hay unas leyes hechas para un tratamiento en frío que no se están cumpliendo.
Y hay tantas cosas que no se cumplen. Vamos a ver.
¿Y tiene que esperar 100 días usted más para decirle, pero usted sabe que esto se tiene que cumplir?
Pero, Susana, estamos en un país en el que si una ley afecta a un político, la cambian. Y estamos viviendo en estos momentos algo que es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender. Que,
bueno, para que le cuesta dinero
que
de bolsillo.
A quien haya aplicado la ley,
sí.
Resulta que es el culpable. Cuando simplemente ha aplicado la ley, que los que dicen que el culpable es el que ha aplicado la ley, son los que hicieron la ley. Ahora resulta que no es delito lo que era delito. ¿Por qué? Porque lo ha hecho un político. Entonces, aquí están los políticos infringiendo la ley, no aplicando las correspondientes inspecciones.
Guerra, en esta guerra nos
solo
nos,
pierde uno.
No, pero en esta guerra y en estos comentarios no hablamos del problema en sí. El problema sí es que ya hay focos, va a afectar y, ojo, ¿se acuerdan de cómo sufrieron con el cotonet?
Sí, esperemos.
Han pedido...
Esperemos,
Ana, el problema no es ese.
Sí,
perdón, yo insisto en que ese problema lo vamos a solucionar, como sea. El problema es que después del cotonet viene esta, y viene la otra, y viene la otra, y vienen porque las políticas que están escritas no se cumplen y no hay culpables del incumplimiento.
Sí, y el problema de las plagas, como decía Susana, es primero esa laxa actitud que tienen en frontera,
claro.
Y en el cumplimiento del tratamiento en frío.
¿Usted cuándo no cumple empezar. Con la ley?
A mí sí, que no soy, es que yo no soy político, perdón.
El problema es que de eso no es culpable la Consellería de Agricultura, pero nos entra, ya lo tenemos.
Sí.
Lo que sí que la Consellería ahora tiene que hacer,
claro,
es poner las herramientas en manos del agricultor para que pueda combatir el TRIP de la misma forma que no nos pusieron las armas a nuestra disposición para poder combatir el cotonet y lo sufrimos 3 años seguidos perdiendo cosecha.
Y seguimos con problemas que ya estaban y otras muchas plagas, porque de ácaros... Claro. De ácaros teníamos alguno hace unos años.
¿Que no es culpable la Consellería de Agricultura? Oiga, usted no puede exportar a otro país si no cumple la normativa.
Claro, claro, claro.
Es decir, ¿cómo que no es culpable? Hombre, la Consellería no va y coge y mete aquí dentro el problema.
Yo, Susana, es que quería poner el dedo en algo que es crucial, que no tiene culpa Consejería, que la tiene Europa y nuestro gobierno español de Agricultura, bueno, nuestro Ministerio de Agricultura, que es el tema de los fitosanitarios. O sea, a nosotros nos han ido atando las manos frente a las plagas y cada vez tenemos más.
Y menos armas.
Entonces, ellos esperan que con la lucha biológica se pueda controlar las plagas. De hecho, yo estoy convencido que la lucha biológica del Cryptolaemus, por ejemplo, está controlando el cotonet de Sudáfrica hoy en día. Pero hasta que el Cryptolaemus ha logrado controlar la plaga, la hemos sufrido 3 años. Y eso no puede ser porque son 3 años de pérdida de cosecha. Entonces ahora nos viene otra vez el trip. ¿También
claro.
van a apostar
claro.
por la lucha biológica
claro.
y vamos a perder 3 años de cosecha hasta que controlemos esta plaga? ¿O nos van a dar una herramienta válida, aunque esté prohibida, haciendo una autorización excepcional del producto en cuestión? Pues eso es lo que yo le pediría a nuestro consejero de Agricultura actual, que miren a ver cuál es el producto químico, este prohibido o no, y que hagan una autorización excepcional de ese producto para poder combatir el TRIP.
y la araña y los
distintos ácaros,
porque tú vas por la plana, por los huertos de cítricos, y hay una infestación de ácaros de muchos tipos, de muchísimos tipos. Las plagas clásicas, el pulgón ya no es, ya ni se habla de él, porque nos han metido una serie de embolaos con plagas que serían controlables, claro que son controlables, pero es que ahora dices, ¿y qué le tiramos? Y un técnico, a la hora de decir, vamos a hacer un tratamiento, nadie se atreve a asegurar y garantizar que con un tratamiento vas a tener controlada la plaga. Hace unos años tú tenías un problema y tenías una solución. Y era una solución que de toxicidad, nada. De alteraciones en el metabolismo de las personas, cero. Es decir, han ido prohibiendo, y tú lo has repetido en infinidad de ocasiones,
porque sí,
por principios de precaución, sin ninguna base científica, y estamos hasta la coronilla de dos cosas. Primero, de que las autoridades nos digan que se apoyan en informes científicos, porque es mentira, y segundo, que no dejen debatir a los científicos que no están de acuerdo con esos informes científicos.
O son verdades a medias, porque efectivamente, vamos a ver, esos productos son venenos, sí, pero a una dosis, ¿eh? La dosis de empleo no lo son, y mucho menos la pequeña dosis o traza que puede quedar en el producto después de haber hecho el tratamiento. Es decir, que nuestras medicinas son millones de veces más peligrosas que lo que puede haber de traza en una fruta. Entonces, no seamos idiotas,
Y tengamos en cuenta una cosa, que los fitosanitarios son las medicinas de las plantas. Entonces, si eliminamos las medicinas de las plantas van a enfermar, las plantas no van a producir, las plantas no van a trabajar. Vamos a empezar a suprimir las medicinas de las personas, porque si tú, en vez de tomarte una pastillita, te tomas un tubo de pastillitas
y te mueres,
tienes problemas.
Claro.
Utilicémoslos.
No, pero con una pastillita también los tienes, porque tienes efectos secundarios y los medicamentos tienen una dosis para curarte que es mucho más perjudicial para tu salud que lo que pueda quedar de traza. Pero cuando digo mucho, es de millones de veces.
Pero, Víctor,
y cuando hablamos de los productos de limpieza, millones de veces. Y si hablamos del aire, miles de veces. Y si hablamos del agua, varias veces.
Pero,
entonces, ¿por qué nos fijamos en la tontería de los fitosanitarios que para el agricultor no son dañinos en el uso a la dosis de empleo y para el consumidor absolutamente no hay ningún peligro?
Pero,
pues entonces ya está bien de prohibir los fitosanitarios que son medicinas de las plantas.
Pero en una sociedad permisiva e incluso aborregada como la que estamos construyendo, en la que simplemente sí buana, y aquí aceptamos lo que nos digan sin preguntarnos los porqués, es mucho, mucho más fácil prohibir que educar.
Pero prohibir porque sí, porque tampoco hay ninguna razón de tipo medioambiental ni científica ni de biodiversidad, porque precisamente la EFSA lo que hace es comprobar que a la dosis de empleo ese producto solamente hace daño al bichito que se quiere combatir.
Y además, insisto, dicen, hay informes científicos que defienden eso. Yo digo, ¿y por qué no admiten debate con otros informes científicos que dicen lo contrario?
No, pero es que esos informes científicos te están diciendo que a una dosis miles de veces más superior de lo que nosotros utilizamos, ese producto puede ser peligroso. Uh-huh. Pues hombre, pues claro que sí.
A todo esto, ¿ya han pedido la reunión con el nuevo conseller?
Pues no, porque como hemos tenido la asamblea en el mes de julio, como sabrás, y ahora estamos cursando todo el papeleo para los cambios de la nueva junta directiva y los cambios de estatutos que hemos hecho, pues en estos momentos todavía no estamos en disposición de pedir... porque
como asociación.
Como asociación. Pero efectivamente en agosto lo estaremos, o sea que ya habremos cursado todos los papeles pertinentes y estaremos totalmente en regla.
¿Se ha despedido ustedes el ex conseller José Luis Aguirre?
Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría hablar con él, por supuesto, ¿eh? Y entonces le llamaré y nada más, hablaré un poco con él.
No es la pregunta. Tú dices que te gustaría despedirte de él.
Sí, la pregunta
era si él se ha despedido. Cuando hay una relación...
Menos mal que alguien me entiende, porque, Pepe, a veces me cuesta... yo estoy tan acostumbrada a que no me contesten a lo que pregunte, que fíjate que hoy te has tenido que dar cuenta tú.
No, es que yo soy políticamente incorrecto. Lo he sido siempre.
Y sin embargo, el invitado puede decir, esto es de ámbito privado y me lo reservo.
Sí.
Vale. Bueno, que se lo puede reservar.
Sí,
¿eh?
Bien. Yo no sé hacer eso tampoco.
Por eso, ¿se ha despedido el conseller?
No, de momento no, pero bueno, que todavía estamos a tiempo, porque fue la semana pasada, ¿no? Cuando el martes de la semana pasada tuvo el relevo, sí, el martes. Sí.
Yo creo que...
Lo que sí que tengo que decir es que así como este consejero a nosotros nos invitó a su
toma de posesión,
el nuevo que nos conoce no nos ha invitado y tiene nuestros datos allí en protocolo, ¿eh?
Pues, ¿sabe lo que pasa? Que es que estos recaditos van muy bien, porque aun siendo, es decir, una radio, que no soy una gran, no somos una gran radio, fíjese que todo lo escuchan, ¿eh? Porque luego se reciben recaditos.
Sois una gran radio, lo que no sois es una radio grande.
Pues, ahora sí que es verdad que nos tenemos que despedir hasta la última semana de agosto. Porque sí que vamos a tomar un periodo de descanso. ¿Me perderé yo el que le den la bienvenida y el nuevo conseller y que se despida el antiguo conseller o llegaré a tiempo?
Llegarás a tiempo porque agosto está muerto, o sea, agosto es un mes que...
Pero el trip no hay nada. Avanza, ¿eh?
El trip sí que va a avanzar,
Porque está...
Y a prisa.
No coge vacaciones el trip. Pues, Pepe Llop, gracias, sobre todo por lo que me ha ayudado hoy con la pregunta. Gracias por haber venido.
Gracias a vosotros y a todos.
Y Víctor Viciedo, que siempre paga los platos rotos de lo que dice y lo que no dice usted.
Bueno, efectivamente, también me afecta lo que dicen otros, porque dicen que lo dicen porque son amigos míos, entonces mal vamos así.
Bueno, y yo lo que le digo es, no se calle, porque al final usted dice lo que siente y ya está. Pues les deseo un buen verano. Y espero la última semana de agosto contar con ustedes.
Que empiezan las fiestas.
Sí, las fiestas de Villarreal. La Virgen de Gracia, para todo el mundo que tenga previsto hacer vacaciones en septiembre, que esté pendiente de...
Ese viernes de esa semana empiezan las fiestas.
Ese viernes bajan a la Virgen de Gracia.
Allí estaremos.
Le pediremos que controle el trip, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. Sí, se lo vamos a pedir, pero yo creo que efectivamente la labor está en esos fitosanitarios y en esa lucha biológica.
La
lucha biológica es a medio largo plazo.
Efectivamente.
Es siempre a medio largo plazo.
Que nos den el arma de
momento. Que nos den armas para poder trabajar. Que nos den lo que tantas veces hemos pedido, acuerdos comerciales que nos permitan defender algo que es importante para toda la sociedad, que es la autonomía alimentaria, que es la suficiencia como sociedad de podernos alimentar sin depender de terceros.
Pues en eso queda. Feliz verano.
Muchas gracias igualmente.
Igualmente a todos.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad.
Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
El Monopoly Doble de McDonald's vuelve con más emoción que nunca. Este verano, disfruta de tus productos favoritos. Pilla tu McFlurry, un refresco o tu McMenú. Te esperan millones de premios en juego. Recibe dos etiquetas en todos los vasos. Doble de etiquetas y doble de diversión. Gana premios al instante o colecciona etiquetas para obtener grandes recompensas. Ven a McDonald's y empieza a jugar. En Onda Burriana, Villarreal, Ciudad del Transporte, Salera y además en Castalia, viernes y sábados hasta las 4 de la madrugada.
Miren, i si la setmana passada, el divendres, estàvem en la llum del tol, sent testics de com se signava l'acord entre Compromís i el PSPB de Villarreal, avui els tenim així. Tinc a Maria Fajardo, ella és la portaveu de Compromís i a membre de l'equip de govern de l'Ajuntament de Villarreal. Bon dia.
Molt bon dia.
I Santi Cortells, que també forma part ja d'aquest govern de l'Ajuntament de Villarreal. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Avui han fet una roda de premsa on han presentat aquest pressupost que tindrem, que entrarà en vigor per a quan?
Doncs avui hem presentat el que és el pressupost en trets generals i es preveu que puguem aprovar-lo el dia, la idea és portar-lo a un ple extraordinari que se celebrarà el dia 29 d'este mes. Després d'aquest dia 29 de la seva aprovació en el ple, doncs ha d'estar 15 dies en exposició pública en què n'hi ha la possibilitat de fer al·legacions al mateix i després aquestes al·legacions s'han de resoldre i entraria en vigor una vegada estigueren resoltes aquestes al·legacions. Aleshores es preveu que puga entrar en vigor a finals d'agost, principis de setembre, per la qual cosa tenim ahí res, 4 mesos per a posar la maquinària tota virolla i tractar d'executar-lo.
Però avui sí que ja vostès formaran part de les juntes de govern, tant vostè com el seu company Santi, no?
Sí, l'alcalde ens ha informat de que ha sigut avui quan ha signat això precisament, que nosaltres puguem formar part de la Junta de Govern tal com s'havia acordat en el nostre pacte i serà el divendres quan podrem assistir per primera vegada a la Junta de Govern.
Santi, fins ara a la Junta de Govern assistia només l'equip de govern.
Sí, sí, sí. Com correspon. La Junta de Govern no és exactament el mateix que l'equip de govern. Uh-huh. L'equip de govern som, a hores d'ara, els 14 regidors i regidores que, diguem-ne, gestionem la casa. I la Junta de Govern és un altre organisme que depèn directament d'alcaldia, en este cas de la vicealcaldessa Maria Fajardo i de l'alcalde José Benlloc, i que, diguem-ne, en un xicotet nucli, doncs pren decisions que normalment corresponen a alcaldia, però que se fa extensible als membres d'aquesta Junta de Govern, doncs per a, entre tots, doncs administrar el millor possible i ser àmbit, no? Que normalment depèn directament de l'alcalde. En realitat, la Junta de Govern, alguna vegada, l'altre dia ens ho explicava el mateix alcalde, podria no existir realment i fer-ho tot directament l'alcalde, però en el cas de ciutats com la nostra, normalment els alcaldes solen crear aquest organisme perquè en una ciutat com la nostra, que de més de 50.000 habitants, la càrrega de feina, la càrrega de, no només de feina, de decisions que s'han de prendre, doncs, amb un consell, amb un organisme, diguem-li com vulguem, com este, doncs fa que la feina siga més fàcil, més eficient i moltes altres coses. Aleshores es conforma aquest organisme, la Junta de Govern, on per part de Compromís estarem Maria i jo, doncs per a facilitar doncs tot aquest tipus de decisions, com ara els pressupostos o altres coses que es paga, que es posa per com a urgent, què no es posa com a urgent, una sèrie de decisions, i seré més concret quan ja portem una miqueta més de rodatge, com és evident.
Qui formarà part de la Junta de Govern?
En la Junta de Govern estarem l'alcalde i després som 8 regidors. Els 8 tinents d'alcalde.
Les de casa seran 2 de Compromís.
Uh-huh. I la resta del Partit Socialista.
6, sí. Incluint l'alcalde, no?
Efectivament.
Li dic això perquè, mire, la setmana passada diuen que Benlloc i Fajardo, perquè ara això serà un tàndem, es reuneixen amb la Fundació Princesa de Girona per explorar una possible col·laboració. Això se portaria a la Junta de Govern?
Doncs desconec quin és el sistema, perquè per a que vostès entenguin un poc la notícia del que ha suposat verdaderament aquesta reunió, perquè crec que al final és també important explicar-ho, i perquè moltíssimes vegades allò que es comunica doncs es magnifica, per dir-ho d'alguna manera, i no acaba de ser aixina. Això, almenys la meva perspectiva, que vaig a poder assistir a aquesta reunió, doncs va ser la reunió d'una fundació, que és una fundació que funciona com totes les fundacions, és a dir, que no... El que busca és el finançament, ella el rep per part d'empreses privades, exclusivament, l'administració pública no financia res d'eixa fundació, i el que volia, en este cas, de l'administració pública, que som Vila-real, era simplement conèixer quins espais tenim a la nostra ciutat per tal de que poguérem ser seu per a un tour que fan del talent. Eixa fundació el que intenta és promoure el talent tant en empreses com també en joves emergents que es dediquen, per exemple, al món de la música o al món cultural, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores el que fan és buscar seus arreu de tot l'estat espanyol per tal de poder fer una o diverses de les sessions que fan del Tour del Talent. En aquest cas, com que Vila-real havia acabava de sumar recentment un dels patrons d'eixa fundació, que un dels patrons d'eixa fundació és Porcelanosa, aleshores havien pensat en que, ja que Vila-real és l'emplaçament on està un dels últims patrons que s'ha sumat a eixa fundació, doncs volien explorar si Vila-real podia ser un lloc idoni per a l'escenari, ja li dic, d'este tour que fan del talent. Aleshores van vindre a reunir-se en l'administració pública, en este cas en l'Ajuntament de Vila-real, per tal de veure si teníem espais per a oferir. Aleshores, en eixa línia, ells, la veritat és que van vindre amb la lliçó ben apresa, sabien les qüestions que portem en el tema de talent o que es poden promocionar així en quant a alumnat es refereix, perquè van fer al·lusió, per exemple, al projecte que porta l'Institut Santa Maria en quant a investigació i robòtica, i també el que fa Fundació Flors, també sabien tot allò que hem fet en mediació en l'IES Miralcamp, és a dir, sabien moltíssimes qüestions que així fem que podien ser, en este cas, focus per al talent que ells promocionen en el alumnat de secundària i de batxillerat. Aleshores, simplement venien a això, a veure si nosaltres teníem espai. El que sí que pense que hem de fer sempre, independentment de que Compromís, que és el partit del que jo forme part, som orgullosament republicans, i aquesta fundació doncs té un caire monàrquic, doncs nosaltres tot allò que siga bo per a la nostra ciutat, pensem que en este cas, en el meu paper com a vicealcaldessa o primera tinent d'alcalde, tinc que escoltar tot allò que pugui vindre a Vila-real per a aportar alguna cosa, i més si no demanen diners, que crec que estem en una situació delicada econòmicament com per anar repartint diners a tort i a dret, i els diners s'ha de mesurar molt bé a qui se li donen i per què. Aleshores, mentre vinguin a buscar espai pugui ser bo per a la ciutat, nosaltres no amaguem el nostre sentiment republicà, ningú dels meus companys, però bé, anarem a escoltar, i crec que la informació sempre és poder. Aleshores, també agrair que, encara que ahir no s'havia produït el meu nomenament com a vicealcaldessa, ni tampoc s'havia produït el nomenament dels meus companys com a membres de l'equip de govern, doncs que se'ns convidara per a poder escoltar de primera mà quina era la informació que esta fundació rebia, i després les decisions que hagin de prendre al respecte doncs ja vindran més endavant. Però ja li dic, desconec si seran en la Junta de Govern, serà en una Junta de Portaveus, serà en una comissió informativa en el departament que pugui portar això, que pot ser innovació, o pot ser cultura, o pot ser educació, depèn de l'enfocament que se li dona, ho desconec, però això és una cosa que ja hauria de comprometre, per dir-ho d'alguna manera, a tota la corporació municipal.
Mire, jo li faig aquesta pregunta perquè a mi em va xocar prou aquest titular. Benyoc i Fajardo reuneixen amb la Fundació Princesa de Girona per explorar una possible col·laboració, que no sabia de quina col·laboració se tractava, i sobretot agarrant-me a aquesta regidoria de nova creació de transparència.
Efectivament.
És a dir, jo, ja saben, ara estan començaran a governar i a partir d'ara li ho preguntaré tot. Jo ho sé, el que no els agrada o el que els agrada els ho preguntaré tot. Parlem del pressupost, regidora.
Molt bé. Del pressupost el que podem dir avui és que l'hem presentat públicament mitjançant una roda de premsa per a que tots els mitjans de comunicació poguessin fer-se eco del que va suposar este pressupost. Ara, a finals del matí, si no he entès malament, doncs també se facilitarà a tota la corporació per tal de que pugui començar a estudiar-lo per a quan el portem al ple. I si fem una comparativa del que és el pressupost de l'exercici anterior en el pressupost d'enguany, doncs hi ha un increment respecte al pressupost del 2023 de 4,7 milions d'euros. Eixe increment prové dels ingressos que ens fa l'Estat a l'Ajuntament, és a dir, del PIE, que se diu, val? I aquest increment ve exclusivament dels ingressos de l'Estat, ja, perquè nosaltres no hem volgut incloure dins d'aquest acord de govern. Una de les coses que ens vam comprometre els dos partits és que anàvem a intentar reduir l'endeutament de la nostra ciutat. Des de Compromís sempre hem defensat que no se traurien més préstecs si no foren estrictament necessaris i estrictament justificats, i ara, enllaçant un poc amb el que comentava vostè, doncs atenent precisament a la transparència que nosaltres volem promoure i que per això hem creat la nova regidoria que portarà el meu company Santi Cortells, doncs en aquesta línia volem ser clars i rasos. Nosaltres no volem cap préstec, aleshores aquest increment vull que quede clar que prové en exclusivitat d'allò que l'Estat ens dona a Vila-real i que podem estar ben contentes de que s'hagi augmentat. I després, el que es fa habitualment, per dir-ho d'alguna manera, s'ha mantingut. És a dir, nosaltres totes aquelles qüestions que són inversions, que van en la línia de la protecció del patrimoni i també de posar en valor tot allò que tenim a casa nostra, doncs va tot en aquesta línia. Ara, si vol que entrem en algun...
Clar, en detalls.
En algun detall concret.
Volem saber on se n'aniran.
Clar. Doncs mira, pel que fa al tema de les inversions, per dividir-ho en eixos, nosaltres hem triat 5 eixos. Un és la protecció del patrimoni, l'altre és la millora dels serveis i atenció a la ciutadania, l'altre és el creixement i millora de la mobilitat i l'altre són fons europeus. I per últim, tindríem la d'urbanisme, que la deixarem per al final. Pel que fa a la protecció del patrimoni, el que hem posat ahir són diferents inversions en diferents emplaçaments del nostre poble. El primer seria la rehabilitació de l'entorn de la Torre Motxa. Nosaltres pensem que sent enguany el 750 aniversari de la nostra ciutat, doncs l'entorn d'eixos vestigis que queden actualment d'eixa ciutat de fa 750 anys, doncs podria ser la Torre Motxa. De fet, crec que és dels poquets vestigis que tenim d'eixa època, però també està així Santi Cortells per a corregir-me, que ell, vostès saben que sap moltíssim més que jo respecte a patrimoni. I el que es destinarà ahir són 148.000 euros per a, precisament això, per a rehabilitar l'entorn de la Torre Motxa i posar en valor aquest monument que tenim així al nostre poble. Després, d'altra banda, seria també l'estabilització tant de l'Alqueria del Carme com de la Capelleta dels Àngels, que saben vostès que ha sigut una adquisició de les últimes que ha fet l'Ajuntament, que la Capelleta dels Àngels ja és nostra, i el que es busca és traure a licitació precisament l'estabilització del que és la infraestructura, perquè ara mateix ja tenim el sostre d'ambdues instal·lacions que està en perill, i el que es pretén és precisament garantir aquesta estabilització per tal de poder, de cara al 2025, que és a dir, de cara a l'any que ve, doncs començarà a treballar en quin és l'ús que se li vol donar o quin és el projecte que podem situar en aquests emplaçaments. I per últim, seria la conservació també del convent Espai d'Art, que això és una inversió de 421.000 euros, perquè vostès saben que actualment del convent Espai d'Art només utilitzem la planta baixa,
sí.
On allí es fan diverses exposicions, però, clar, allò és molt més gran. i se li pot traure profit. Però per això necessita acabar d'adequar-se a aquesta obra que es va començar fa uns anys, doncs intentar acabar-la, intentar seguir invertint per poder treure-li el màxim profit a aquesta instal·lació. Després, pel que fa a la millora dels serveis i atenció a la ciutadania, això fa referència precisament a l'adequació de l'edifici del forn que tenim ací, que és l'edifici annex a l'Ajuntament, el que també era Bankia i ha sigut altres coses que saben vostès que també el vam adquirir, i el que es pretén és adequar-lo per tal de poder fer el trasllat d'atenció i tràmits a aquest edifici i que no es produïsquen les cues en Cala Vila que ara veiem, no? Doncs intentar donar un espai de treball més saludable i més adequat als funcionaris d'atenció i tràmits i també que la ciutadania estiga millor atesa. I després una nova fase del Gran Casino i la Tagoba, que ara mateix està utilitzant-se el Gran Casino per a moltíssimes qüestions, com poden ser les bodes, algun esdeveniment que altre, però no compta, per exemple, en algunes qüestions que actualment són imprescindibles per poder garantir la llicència d'activitat, com sí. Pot ser l'aire condicionat. Aleshores, allí també es farà una inversió.
Per aconseguir la llicència d'activitat.
Efectivament, en eixa línia, per tal de que reunisca els requisits idonis per tal de poder fer allí les màximes activitats possibles.
Imaginem que no me diu números perquè estan pendents de que li diguin el que costarà això.
No, li ho puc dir. Sí, del Gran Casino i la Tagoba, la fase que hem inclòs en el pressupost són de 124.656 euros.
I del forn?
Del forn, 117.927 euros.
Continuem.
Després, pel que fa al tema de la millora de la mobilitat, doncs al final és l'adequació d'alguns carrers que ja se va encetar el seu procés, per dir-ho d'alguna manera, l'any passat, i que ara d'alguna manera doncs el que cal fer és acabar-lo, no? I seria els carrers Isabel de Villena i el carrer Serra d'Irta, que saben vostès que precisament adjacent al carrer Isabel de Villena tenim el carrer Alfred Nobel, que ja es va obrir l'any passat,
sí.
Doncs el que falta per allí per tal de poder acabar d'obrir-lo i adequar-lo, juntament amb el carrer Serra d'Irta, i això són 100.000 euros el que s'ha previst al pressupost. I després, pel que fa als fons europeus, seria per tal de poder fer una reforma i una modernització i adequació de les instal·lacions del mercat i també de l'edifici dels antics jutjats. És a dir, allò que tenim a la plaça Colom, que vam demanar les ajudes de la Unió Europea, que van sí. ser un total de 1,2 milions d'euros.
Uh-huh.
D'aixòs 1,2 milions d'euros, l'ajuda que ens donava la Unió Europea era de 920.000 euros i 280.000 euros els havia d'aportar l'Ajuntament. D'aixòs 280.000 euros, l'any passat vam aportar uns diners i enguany el que ens quedava per aportar eren 134.626 euros per tal de que es quede ja finiquitat l'aportació de l'Ajuntament i a veure si podem aconseguir no només l'acabament d'eixa modernització del mercat sinó també l'adequació, ja li dic, de l'eix edifici dels antics jutjats de tal manera que puga servir-se per a ser d'alguna manera l'edifici econòmic de l'Ajuntament i poder traslladar allí a tots els
que
treballadors públics, correcte, tots els treballadors públics que tenim ara en el uh-huh. Departament d'Economia, uh-huh. doncs que puguen treballar allí perquè per una qüestió de comoditat, perquè al final el mercat depèn de la regidoria d'Economia en la seva major mesura i tindre sempre els funcionaris que gestionen, tindre'ls propet, doncs la veritat és que sempre facilita moltíssim el que és la tasca diària i per això pensem que és important. I després, dins d'inversions, malauradament, hem de lamentar que s'incloga doncs, un apartat d'urbanisme que el que inclou són sentències urbanístiques que ja estan quantificades, és a dir, sentències que ja són fermes i que l'Ajuntament ja té l'obligació de fer front, que són 214.874 euros en total.
Lo de les sentències acabarà algun dia, no?
Jo tinc esperança de que sí, però mira, les sentències que tenim ara mateix consignades, estos 214.000 uh-huh. euros, bueno, 215.000, està més probable 215.000, estos 215.000 euros que ara en el pressupost ja tenim consignats en l'apartat d'inversions són perquè són sentències fermes. D'eixes sentències fermes, això que vol dir que ja no cap recurs, és a dir, uh-huh. que s'ha de pagar eixe import, punto, s'ha acabat. Però ara mateix tenim en dansa tres sentències segures que estan en dansa. Què vol dir això? És a dir, que des dels jutjats se'ns ha posat un import
i que nosaltres o bé hem presentat al·legacions, o bé hem recorregut, o bé s'ha obert ara un nou prisma,
sí,
juntament amb el Tribunal Superior de Justícia, perquè s'ha tingut en consideració un nou coeficient de càlcul del preu que s'ha de pagar als propietaris, i que això ho ha, ens fa que hagem de parlar, per dir-ho d'alguna manera, o que haja de dictar de nou el jurat d'expropiació forçosa de Castelló, haja de dictar un nou import que se li hauria de pagar als propietaris.
I sap aleshores, de quin import estem parlant?
No, és el que parlem. Com ara s'ha sumat un nou coeficient al càlcul que es feia, ara és el jutjat d'expropiació el que s'ha de, el jurat d'expropiació el que s'ha de fer ese càlcul i traslladar-nos-el a nosaltres per tal de que el jutjat, ja li dic, el Tribunal Superior de Justícia, puga dir quina és la quantitat en la que es queda. I què passa? Que nosaltres en aquest acord que vam signar també de govern, una de les coses que hem plantejat és que una vegada se tinga la sentència, el que cal parlar és amb els propietaris per veure si se pot establir algun pla de pagament que facilite que el nostre ajuntament puga fer front a totes aquelles sentències que queden pendents, evitant al màxim els préstecs.
És a dir, abordar els problemes per a que no siga un problema més gros al final.
Efectivament.
Més qüestions del pressupost.
Després teníem els convenis, que els convenis, doncs, n'hi ha alguns convenis que han patit alguns ajustos, podríem dir.
Parlem de convenis en associacions o fundacions.
Efectivament, convenis tots. En associacions, en entitats, en fundacions, en els convenis que té l'Ajuntament de Vila-real en la resta de la societat. Nosaltres, una de les qüestions que sí que teníem clara és que pensem que totes aquelles subvencions o convenis o ajudes que es reben per part de l'administració pública han de seguir uns criteris d'objectivitat i d'equitat. És a dir, els criteris han de ser objectius i han de ser quantificables. No, no podem estar donant diners com si fórem així el tio Gilito d'anar repartint. Hem de tindre uns criteris establerts. Aleshores, crec que en este pressupost de 2024, que comença a caminar més enllà del mes de juliol, doncs hem aconseguit ja incloure eixa primera pedra al camí de la justícia i l'equitat entre les entitats, en este cas dins de la concurrència competitiva, que saben vostès que és la fórmula que utilitzen la resta d'administracions públiques per tal d'abordar aquestes qüestions, i ho hem començat en els clubs esportius. Tindran 250.000 euros, ja li dic, de subvenció de concurrència competitiva, és a dir, els clubs esportius presentaran els seus projectes i baix uns criteris objectius es farà el repartiment d'aixòs 250.000 euros.
Hi ha una partida de 250.000 euros que se repartirà en funció d'aixa concurrència competitiva.
Correcte, tots aquells clubs esportius que es presenten. Després tenim altres convenis que ja li dic que s'han produït alguns ajustos, i aquests ajustos vull que quede clar que sempre han sigut baix els criteris de l'atenció i la protecció a les persones, sempre buscant ajudar a aquells més vulnerables del nostre Vila-real i també en la promoció de la nostra ciutat. En la promoció de la nostra ciutat parlem de la promoció en totes les seues vessants. La gastronomia, el patrimoni històric, la posada en valor dels trets culturals, els musicals, és a dir, posar en valor tot allò que té Vila-real sense fer distincions i tractant d'alguna manera de que Vila-real siga el contrapès de tot allò que des de les administracions supramunicipals, sí, en este cas de la Conselleria o la Diputació, estan retallant-se, malauradament, per aquests governs de la regressió i del feixisme que tenim al nostre voltant. Per això nosaltres enguany hem creat el conveni per a la memòria democràtica, que el fem amb el grup de la recerca, per tal de dignificar a les persones que han estat represaliades durant el franquisme amb un conveni de 90.000 euros. I altra qüestió, per exemple, que va en esta línia també de fer de contrapès a tot allò que s'està retallant per part de la Conselleria, doncs també seria aquest reforç a l'escriptura i la literatura en la nostra llengua, en valencià, amb un increment de 3.000 euros als premis literaris, als premis Maig, que a Vila-real es donen. Després, en la línia també de tot allò que vam dir en el discurs de divendres, de voler deixar a la Vila-real del futur una herència d'una Vila-real més sostenible i més verda, doncs també entra la modernització per l'eficiència i la sostenibilitat en la partida Madrigal, on canviarem tot el sistema de rec que actualment és a Manta per tal de que s'establisca el rec per goteig, que és una manera de garantir també l'eficiència hídrica. Això té un valor de 37.000 euros. I després també les ajudes en l'eficiència energètica, per tal de poder instal·lar plaques solars en totes les instal·lacions municipals, que vam començar la legislatura passada, l'equip de govern va començar a fer-ho amb les ajudes de la conselleria a totes les escoles públiques municipals, doncs ara continuar en aquest camí en la resta d'edificis públics que puguen, que siga possible que això se desenvolupe amb uns 60.000 euros de consignació. Aleshores, és el que hem tractat de reflectir en aquest pressupost, que nosaltres tenim unes prioritats i que les prioritats són sempre no deixar a ningú darrere, atendre a les persones, en especial a aquelles que tenen més falta d'oportunitats.
Va donar xifres de totes, l'únic que les altres convenis que s'ajustaran promocionar el que és la ciutat no m'ha donat xifres perquè tindran que valorar cada una d'aquests convenis que vostès diuen que van a ajustar.
Ja els tenim valorats. L'import total de convenis que donarà l'Ajuntament de Vila-real en aquest pressupost són 3,5 milions d'euros en convenis.
És que fiques...
D'aixòs 3,5 milions d'euros en convenis, molts es queden igual, alguns s'incrementen i altres es redueixen. No hem volgut donar dades més concretes en aquesta roda de premsa, que he comentat el mateix que hem comentat així, per una qüestió de que al final la documentació doncs no la té encara l'oposició a dia d'avui i pensem que és important mantindre certs... no sé com dir-ho, però sí, passaria per certa lleialtat envers la resta de corporació. El que sí que puc dir són aquelles coses que pense que ja hem repetit en diverses ocasions, perquè igual que les inversions, ahir apareixen algunes inversions que ja havien passat precisament per el ple i que per a tal d'aprovar-les s'havien deixat en el calaix, però que ja s'havien anunciat en premsa en repetides ocasions, igual que els convenis. Els convenis aquests, per exemple, el de la memòria democràtica, que és pràcticament el més alt que li he dit, que és el de 90.000 euros, ja s'havia deixat fora precisament en aquella modificació de crèdit que malauradament va desaparèixer este conveni d'eixa modificació de crèdit per tal de que un partit polític concret, que és Vox, donara el seu vot favorable. Aleshores, era evident que si Compromís ara començava a participar d'eixe pressupost, eixe conveni havia d'estar sí o sí. I després, pel que fa a la concurrència competitiva, que també és una xifra alta que li he donat, doncs és una qüestió que hem estat repetint reiteradament, que nosaltres apostàvem per aquesta fórmula per tal de donar subvencions i establir aquesta aliança amb la resta d'entitats que col·laboren i fan Vila-real. Aleshores, crec que era important donar aquestes dades. Pel que fa a altres convenis que sí que s'han incrementat, doncs ja li dic, com que van en la línia de promoure la nostra ciutat, doncs crec que fàcilment pot deduir la gent a què fem referència. Però això passaria, doncs, per exemple, la banda de música municipal també té un increment i aquests ajustos que s'han produït, per a mi el que podríem assenyalar ara mateix de memòria doncs, seria, per exemple, el de la Fundació Globalis, que la Fundació Globalis doncs, rebrà, per exemple, menys diners en este pressupost per una qüestió molt senzilla d'explicar les fundacions, com he explicat al principi quan vostè m'ha preguntat sobre la Fundació Princesa de Girona. Les fundacions han de tractar d'aconseguir el seu finançament per entitats privades que no siguin l'administració pública. Nosaltres hem considerat que era una tasca important també la que vam fer en un inici aquesta fundació per a promoure la innovació en la nostra ciutat i no posem en dubte en cap cas això, però ara mateixa havíem rebut certa conflictivitat, per dir-ho d'alguna manera, o teníem certs conflictes en com abordar aquesta qüestió, ja que si la major finançament de qualsevol fundació i l'Ajuntament de Vila-real col·labora amb altres fundacions, he ficat aquest exemple, però col·labora amb altres fundacions, doncs el problema que ens trobem ahir és que segons quin sigui el finançament i quin sigui el desglossament d'aquest finançament, quan supera cert import, doncs hauríem d'assumir-les com a públiques. I no és el cas. Aleshores, per això hem hagut de produir alguns ajustos, però que podem explicar-los en més deteniment quan aquest pressupost siga públic sense problema.
Santi, això és el que vostès han parlat durant tot aquest temps en privat, sí, i que jo volia preguntar-li públicament, és a dir, per què a una, per exemple, a una associació li dona més i a una altra se li dona menys, hi ha una explicació sense tindre ningú, res amagat i sense tindre ninguna intencionalitat, no?
Sí, per això el que comentava Maria Fajardo ara fa un moment, el desglossament del que aquestes entitats fan, jo crec que és fonamental. Vull dir, cada despesa que es faça ha de ser transparent i la gent l'ha de poder conèixer. A veure com caminem cap ahir, però pensem que és important, no? Pensem que és important perquè la transparència nosaltres la practiquem des de casa. És a dir, nosaltres, els tres regidors que estem ací, ens comuniquem habitualment, no? Buidora, per cert, no pot estar perquè està malalta, perquè nosaltres, la il·lusió que també volia dir, no?, que suposa este començament, bueno, vam arrencar el divendres, però avui es presentaven uns pressupostos que hem treballat les tres regidores conjuntament en les persones que el Partit Socialista ha considerat, i Dora també venia, però està maleta, no està bé, per això avui no està en el programa. Però bé, com dius, des d'aquest punt de vista del desglossament de les raons, perquè clar, en aquest desglossament que va associat a transparència, és on es veu clarament les raons de per què es financia una cosa i no l'altra, no? Uh-huh. I on la gent, des d'aquest punt de vista, pot veure que aquestes raons tenen un fonament, no? Jo sí que voldria, perquè sabeu que sou un enamorat del patrimoni d'aquest poble, subratllar que ha sigut un dels punts forts en la presentació que han fet Maria, la vicealcaldessa, i l'alcalde, no? I és el patrimoni, perquè el patrimoni, doncs, ha parlat Maria, torna a subratllar, de la Capilleta dels Àngels, del convent Espai d'Art, de l'Alqueria del Carme i de l'entorn de la Torre Motxa, és a dir, la peatonalització de l'entorn i del que representava la vila, que nosaltres en diverses ocasions hem dit que s'ha d'acabar, queden dos trossets, i sobretot subratllar la part de la Torre Motxa, no? Però tot el que és la vila està pràcticament tot peatonalitzat, excepte dos trossets, no? Perquè el patrimoni, què és? El patrimoni no és només quan veiem aquesta Capelleta dels Àngels rehabilitada i en condicions, o l'Alqueria del Carme. El patrimoni porta més turisme, perquè tu què vas a veure a un poble o a una ciutat? Vas a veure el patrimoni que va lligat a què va lligat? A la seva història, no? Que és el que fem moltes vegades en esta ràdio, que és parlar d'aquest patrimoni que va lligat a la seva història i a les històries. Per això l'altre dia que estàvem en el mas de la Llum de Tol, el mas adjacent, no?, i veiem tot allò ple d'història i històries que contar, que probablement desperten la curiositat de molta gent i per tant les visita. I això porta a què? Doncs porta més hosteleria, no? Porta més inversió, més diners, que també ho porta la gastronomia peculiar i particular que només trobes en aquest lloc. Bé siga Vila-real, com bé siga podria ser Morella, els ports, doncs tenen, diguem-ne, vull dir, jo quan penso en gastronomia de Morella, què penso? Doncs penso en les mandonguilles estes morellanes, penso en els flaons, no? Sí. Doncs d'alguna manera també la gent ha de poder relacionar aquest patrimoni en aquesta hostaleria i en aquesta comunicació, perquè de què parlem així habitualment? Doncs de tot aquest conjunt de coses que van associades al patrimoni. També això va associat amb uns valors, que són els valors de poble, que Maria ho diu moltes voltes, no? Som ciutat, però som poble, i el poble va associat a aquesta hostaleria, a aquest turisme, a aquesta gastronomia, a aquestes històries que contem, com l'altre dia a la Llum de Tol, i va associat a un concepte que és el de ciutat amable. Per això, si la gent recorda aquesta part de baix de l'Ajuntament, crec que es dia, no, que té l'adequació del Fort de Bany, no? Que també està en el patrimoni, que també és proximitat, que nosaltres mai hem posat en tela de juí. Hem posat en tela de juí altres coses, no? Altres edificis i el moment en el que es feia aquesta despesa. Però ixe no, perquè està justet al costat de la Casa de la Vila. Subratlla Casa de la Vila perquè els noms són importants, almenys per a mi, que sabeu que durant la normalització, no? Perquè el nom descriu el concepte, no? I el concepte és molt ampli, s'ha d'explicar molt i tot això, però és molt ampli perquè porta uns valors, no? Que són els valors de ciutat, d'escolta, de transparència, de xafar carrer. Parlava també, en aquest sentit, dels carrers Isabel de Villena i Serra d'Irta. Quantes vegades, i Maria ho sabrà, hem parlat, hem preguntat, hem fet precs al voltant d'aquests carrers i de molts altres, no? Doncs ara, els veïns que ens aparen en el súper quan comprem els regidors per a la setmana o per aquests carrers o per aquests barris on estan aquests carrers, no? Doncs els podem dir que això també està en la inversió que hem negociat amb el Partit Socialista per a que es porti endavant, no? I que, per tant, aquests carrers que la gent veia necessari que ens recordàrem de que estan ahí, de que s'han d'obrir, de que s'han d'asfaltar i totes aquestes coses, doncs ara es faran perquè la gent ens ho ha dit, no? Perquè, vull dir, tot això és com estem veient, com que es retroalimenta, no? I al final és important, des de l'entrada a Vila-real i els accessos a Vila-real i la seva seguretat, fins als gatets que trobem passejant pel carrer, que són dues coses, una molt gran, un monstre, no? Econòmic, perquè, i l'altra que sembla de menor importància, doncs de les dues coses hem tingut debats, i debats importants, i debats animats, eh? Moltes postures, moltes maneres de veure el món i tot això. Però tant els gatets, xicotets que veiem ahir que estan al costat de casa i que, per cert, porten una associació que està molt implicada i que vol que aquests gatets estiguen bé, fins als accessos a la ciutat, passant per tots els detallets, la gastronomia, l'hostaleria, la comunicació, la nostra història, el nostre turisme i, per descomptat, patrimoni, no? Que és una miqueta el que pivota això des del punt de vista de la inversió que s'ha de fer, doncs tot això li hem de trobar un referent, un fonament, no? Maria parla també de música, no? Acaba de parlar també d'escriptura i literatura, no? Dels Premis Mats. Evidentment, qui participa en uns premis com estos? Doncs tota Espanya, no? Fins i tot algú de Madrid que sapiera, per descomptat, que aprenguera la nostra llengua, doncs pot participar, perquè no, en ese concurs literari, no? I podria dir que fins i tot l'espiritualitat, on nosaltres la lliguem també a ese patrimoni, no? I des d'aquest punt de vista, si em permeteu també la crítica, jo recordé a Vox criticant el bisbe de València perquè havia publicat els evangelis en valencià, per exemple. Doncs nosaltres això no ho farem, al contrari. Volem treballar tant en el bisbe de l'Església Catòlica, que és la religió predominant així, com a qualsevol bisbe o qualsevol líder d'altres confessions. Nosaltres el que volem és diàleg. El que volem és treball en conjunt. Evidentment som un partit laicista, això ho sap tot el món, però això no implica que nosaltres ataquem a ningú en aquest sentit. Al contrari, volem col·laborar, volem treballar plegats, volem sentir-nos i que se senquen entre els ciutadans i els representants de cada confessió, especialment la que té més tradició en este poble, per descomptat, però volem unió, no? Perquè jo sí, això sí que vull subratllar-ho, nosaltres arribem a un acord en un moment que per part de la dreta i l'extrema dreta n'hi ha trencament. Jo crec que això també té una vessant simbòlica en aquest sentit, no? Per tant, el que busquem és unitat, i unitat també, per descomptat, amb la gent que ens ha posat així, que ha confiat en nosaltres, i que segurament, i ara més que abans, doncs ens continuarà aparant en el súper i en el carrer. I
no, ara els demanarà explicacions, eh? Ja us ho dic jo, que qualsevol cosa que fan es demanaran explicacions.
Doncs per això estem, Susana. Si no,
això és fer política municipal. Bé, doncs pues, en això es quedem. Ara estarem ben pendents de lo que passarà en el pressupost i de lo que passarà en estos dies que venen, que estarem així per anar reproduint als oients el que està passant així. Perquè, ojo, a tot això també és una població que no només la gent que viu així, sinó tot l'entorn. Tot l'entorn estarà ben pendent de lo que ocorrís en la ciutat de Vila-real, perquè és una ciutat, de lo que ocorrís governant en coalició dos partits d'esquerres que d'alguna manera tenen generalitat que no són de, que no tenen la mateixa formació o el mateix color, i a més dos partits que s'ha produït una unió després d'haver tingut moltes diferències. Per tant, estarà tot el món pendent de vosaltres. Jo no sé sí. si som conscients.
I a banda també, aprofitant que trau el tema de que està tota la gent pendent de nosaltres, agrair-li tota la feina que va fer el divendres de traslladar el seu programa de ràdio allí en directe, perquè precisament gràcies a que estava tot el món pendent, tot el món podia estar escoltant el seu programa de ràdio en viu i en directe i estar vivint igual que nosaltres, doncs, aquests moments previs dels nervis i aquests moments posteriors on ja ens havíem relaxat una miqueta, i he de dir-li que moltíssima gent ens ha fet arribar que havia estat assabentant-se de tot el que estava passant gràcies a escoltar el seu programa de ràdio. Aleshores, agrair-li aquesta feina d'acostar a la gent el que estava passant allí.
Pues jo li dic el mateix, nosaltres som una ràdio de poble, que és una ciutat, i estem així per a servei del ciutadà i per a traslladar tot el que se fa bé, tot el que se fa malament, tot el que se fa regular, és a dir, per això serveix un mitjà de comunicació lliure, que és el que hem de ser. Vicealcaldessa, vostè aposta perquè siguem un mitjà de comunicació lliure, no?
Clar, a mi, de fet, és el que hem perseguit sempre quan estàvem a l'oposició, precisament gràcies als mitjans de comunicació lliures, com vostè diu, hem tingut sempre veu, no ens ha faltat, i en este cas jo li demanaria al mitjà de comunicació que a mi m'ha donat veu quan he estat a l'oposició, sempre que he volgut vindre a criticar a l'equip de govern, doncs que faça el mateix ara amb els
a partir d'ara
amb els meus companys de l'oposició, perquè per a nosaltres també és molt útil escoltar aquelles crítiques o aquelles aportacions que puguem fer al nostre poble per tal de construir la vila real que la gent mereix. Aleshores, li demanaria aquesta llibertat, per suposat, per tal de poder escoltar quina és l'opinió, no només del govern, que entre nosaltres doncs viurem a lo millor enmascarats o aïllats en moltíssimes qüestions, sinó també de tota la gent que forma la corporació municipal, perquè al final, si estem ahí, és perquè ens han votat.
Santi Cortells, enhorabona.
Bueno, ara ens ve més feina damunt, però sí, gràcies.
I Maria Fajardo, pues això, ahí estem per a parlar i per a dir-li i traslladar-li als oients tot el que volen saber, que és com funciona Cala Vila, que és el que volen saber. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Por venir, que no sé. ¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbell 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor de l'interior de Castelló, Diputació de Castelló.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestrat.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Fallen the major lift, the baffled king composes.
Miren, han sentit Aleluia. Jo el divendres a les 9:50 de la nit rebia un mensatge que me dia: buenas noticias, hemos ganado íntegramente el asunto del cesto Maya. El Tribunal Superior de Justicia reconoce la disconformidad a derecho del acto impugnado y ordena a la Administración a retrotraer las actuaciones y dictar una resolución verdaderamente motivada sobre la solicitud realizada. Miguel Ángel Vallarri, president de Apaval, bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
I Pepe Nebot, tesorer, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Bueno, què tal? Aleluia.
La cançó és molt apropiada, des de luego.
Això és... Jo no sé si la gent és conscient de lo que s'ha aconseguit.
Anem a veure. Lo primer que n'hi ha que dir-li a la gent, que la gent, pues, n'hi ha gent que a millor durant el temps s'ha pues, desencantat, s'ha desglaiat del tema, n'hi ha que dir que anem lluitant aquest expedient concretament en l'administració des de l'any 2016. Estem en el 24, 8 anys de litigi jurídic.
I una pandèmia pel mig.
I una pandèmia pel mig, correcte. Ja en la primera sentència que ens dictaren en el 26/6/2020, pues ja varen tirar a terra en la resolució de l'administració perquè allò no se... Vamos, allò no tenia... Se detorna l'expedient perquè no tenia peus ni cap. Tinc que dir-ho, i no tinc por avui en dia que està tan perseguida la ràdio i la premsa, que per mi aquella resolució se feia una taverna i tornaven tots borratxos. Perquè això és una burla públicament a la gent, que són tan sinvergüences que després es demanen el vot i després voten en contra d'aixa gent. Ho dic perquè estic 8 anys de calent. I gràcies a Ràdio Villarreal, que me deixa desahogar-me. Vamos, ara el 4 de juliol, que ja estava a debat el 6 de juny el fallo, pues he portat ja ahir un mes i pico que no sabia si dormir o no dormir perquè esperava la resolució.
La resolució que ha fet, durs.
Que ha fet justícia al món del parany, al paranyero, al món rural, al caçador de les tradicions, a l'home del camp, a l'agricultura, a tot ixe món. I claro, ara me llig la resolució i es diu de tot el tribunal, que diré les paraules clares i no t'import perquè les diu el tribunal, les diré...
Clar, les té que dir.
Que les té que dir que, vamos a ver, no han tingut vergonya a l'hora de fer el que han fet. Per mi és una vergonya des del momentet de l'administració pública en este momentet emparar per el compromís i tota aixa gent que l'únic que han anat a fer mal, lío, marejar a la personal, enrotllar a la gent, dir que som uns assassinos i ara se demostra clarament que tot és mentira. Entonces, vull anar un pas davant antes de me ficar el xir. Vull veure si són valents tant en totes les mocions que han hagut els ajuntaments com en les comissions de la conselleria han estat en contra del cesto Maya, si compromís i tots hi ha gent són capaços de demanar perdó al parany del mal que han fet durant 8 anys i més. Perquè ara ha sigut la justícia la que ha actuat i si tanta justícia volen i defenen, a veure si ara se l'apliquen i són conscients i diuen: senyores, tenen vostè raó, anem a callar, no anem a ficar-se per el mig i anem a deixar que se concluïsca això per el bé de tota aquesta gent, de les tradicions, del món, del mal que li han fet tant al paranyer de tots els pobles, igual que el de Villarreal, que no és menys, perquè d'alguna manera ja els escaiga, ho dic, Miguel Ángel Vallarri, la cara de vergonya.
Hauran d'acatar la justícia.
Jo espere, perquè com són artistes en pegar-li voltes i marejar la perdiu, jo crec que en este cas poques perdius tenen que marejar, perquè si se fiquem en els fundaments de dret que marca, entonces lo que és tot el tema de la resolució de l'11/1/2022, que és la que li obliga al tribunal a través de la sentència 350 que motive una altra resolució, pues ahí concretament, i que ahí n'hi havia una secretaria autonòmica que pareix que després van canviant de noms, ja desestima el recurs del s'ha interficat per deixar, ells desestimen el recurs d'apaval. I ara dic el que diu l'administració. El acto administrativo consta asimismo de un expediente administrativo remitido por la administración pública grabado en un CD. No sé si el CD era el tema del Parany o era de Manolo Escobar o era de Rita la Cantadora. Me pareix que diu molt que una administració que té diners ciutadà i tot el temps no presenta en forma el que és un expediente. I això ho diu el tribunal. Después, digo el tribunal, el expediente remitido, sin embargo, incumple todos y cada uno de los requisitos de legalidad procesal, con lo que un expediente administrativo debe ser enviado a cualquier órgano judicial y que se encuentre en el artículo 48,4 de la Ley de Reguladora de Justicia al Contencioso Administrativo. Es decir, que hasta esa parte de ahí en la ley se van a pasar por el forro. Siguen de vergüenza simplemente por atacar el Parany. D'entrada, no és, diu el tribunal, no és expediente íntegro. Tornem a tindre altra vegada un altre tropeçó greu. Estos que són el manà de la justícia de les nacions, a veure si s'apliquen això d'una vegada. L'administració ha decidit fraccionar l'expediente debilitadamente en 29 carpetas distintas, cuyo contenido se encuentra alterado de tal manera que no resulta accesible directamente. Això ho diu l'administració, això ho diu la sentència. No s'ho inventa Miguel Ángel. I que vulga, en los tribunales nos vemos. Dice, es necesario, seguís dient l'administració, descomprimir cada una de las carpetas si se quiere tener acceso a las mismas. Cuando no existe ninguna obligación por parte de esta sala, tener que hacerlo. Es decir, que no és que ja veiem que havien perdut tot el procés ja des de la sentència de 2022 en el tema del Parany, que portem 22 anys ahí a costes, i sabíem nosaltres que podíem eixir, no han tingut prou, sinó que li han enredat al tribunal tot el que han pogut a l'expedient. I així no mos han enredat, de hecho, les proves me remito, des de 2007 al 2024. És una vergonya d'administració, l'última que ha passat per la Conselleria de Mig Ambient, però de verdera. I segueix el tribunal dient, parece que l'administració autonòmica con este tipo de comportamiento buscarse deliberadamente ocultar o dificultar al máximo el control judicial. Ojo que és greu, ? Ojo que és greu. Tot això està dient fundamentos de derecho lo que és el tribunal. Susana, tu eres ama del temps, però mira una altra fulla de lo que han incomplit i no entrem ara en lo que és selectiu i massiu lo que diu el tribunal, que això també és de juzgat de guàrdia. És dir, esta sentència no te desperdici i possiblement me la marqui jo en el meu quarto perquè tindrà com a exemple de vida. Seguixen, lo diu el tribunal. Estamos ante un expediente se nos remite sin índice, sin un foliado unitario y manipulado de tal manera que no es accesible directamente. No le donen facilitat a la justícia.
Vostès tenien la sensació de que això era així, és a dir, de que sí, estaven obstaculitzant...
Sí, perquè te diré. De moment, sentint el meu escarç, i Pepe també, perquè Pepe m'acompanya, jo sé que Pepe... en qualque vegada esperi diuen que Nostre Senyor ell és Sant Pere darrere de mi, quan es comencem demanant la solució del Cestomalla el 2017 que presentem un projecte, ja mos contesta uno d'un despatx, el número 1. Quan contestem, la resposta ve del despatx número 2. Ho dic així perquè la gent ho entenga, perquè veja que no és el mateix. La siguient resposta, el 3. I, clar, tot això pues té un temps l'administració per enviar-vos la contestació, nosaltres un mes per recurrir, que si deu recurrir al dia següent, però tot això la va sumant dia a dia, setmana a setmana i mes a mes. Hasta que al final, tinc que dir-ho, perquè el meu ídolo, que és Baldoví, és clar, jo parlo igual que ell, que poca vergonya tenen que això no crea un expedient. Quan a qualsevol del meu del Parany ja han ficat una denúncia, en signa viene expediente. És a dir, pel poble siguin expedient, per això no n'hi ha expedient, que sinvergüences són. Que sinvergüences són els que estaven en aquesta administració de Compromís. Que sinvergüences que són. Acompanyats dels ecologistes, animalistes i totes aquestes quadrilles. Però que en ningú momentet a Paval els ha llevat la cara. EPP no s'ha llevat mai en la cara, se l'han plantat. I això tenen que tindre que una organització com a Paval en la sede en Villarreal de la Comunitat Valenciana tinga tant de prestigi i categoria, i perdono que parle perquè estic molt motivat en això, que els hagi plantat cara i se'ls hagi fet a la primera de càpit. Però se'ls ha fet en l'esquerreta, no d'ells, sinó en la meva mà. Està clar? Per què? Perquè han fet un treball de professionals que han tingut de diverses universitats, professionals del món professional i gent en experiència a l'administració, l'han fet, i és que estaven ara, que eren els aprenents d'aquells, no podien ser més que professors perquè no saben més, i bueno, i tot el que ha passat. Seguix, quan esta sala requirió a la Generalitat la remisión del expediente, se hizo señalando expresamente que debía remitirlo conforme previsto en el artículo tal, tal, tal de la ley. En la relación dada por el mismo, el Real Decreto tal que impone que el expediente administrativo debe remitirse, entre comillas, completo, en soporte electrónico, foliado, autentificado y acompañado, un índice asimismo autentificado de los documentos que contenga. ¿Lista diga la administración? La justicia a la administración conte que presentar un expediente. Cuando la administración nos deriva a otros clases del expediente y lo que tienen que hacer. Me parece a mí que si yo fuera en este momento algo de la administración, lo único que me quedaría, una vez que haya llegit, sería plegar a casa, decirle a la dona, anem a dinar, eu tire tot a ma mare i vaig a fer la meva vida, perquè he demostrat que per fer això no sé. I l'únic que passa és que confundisc al poble, confundisc a la societat, l'enganyi i li dic mentires. I després passar pel confessionari i confessar-se. Entonces, ja quan vulguis metalles, perquè ja t'he dit que així tinc un rosari, diu, des del moment en què l'administració fracciona i atemoriza deliberadamente el expediente remitido, esta sala no puede comprobar que el expediente esté completo. Això ho diu la sala, així diu els papers. En segundo lugar, el foliado del expediente consiste en numerar todas las páginas de manera correlativa, desde la primera hasta la última, cosa que ho ensenyen en l'ensenyança. Algo que l'administració autonòmica se ha permitido no hacer, ho diu el Xutxe. Sí que nos consta que exista ninguna razón objetiva para que impediera ampar este documento legal. En tercer lugar, cualquier administración tiene la obligación de remitir el expediente administrativo acompañado de un índice. En el caso que nos ocupa, no aparece por ninguna parte. Es que seguís que en la mateixa línea ya eso es burlarse del tribunal. Pero a totes, totes. Ya tiré molt poquet y acabaré porque no voy a cansar a la gente, tengo que generalizar un poquetet. Y voy también que Pepe pues también entre, perquè per certes circumstàncies anàvem marxat des de fin de setmana i no ha pogut d'alguna manera centrar-me més. Estos requisitos los impone ya el mencionado Ley Reguladora Judicial Contencioso Administrativo, que se tienen que saber per ahí. No se trata de una deferencia de la administración hacia la sala, sino el cumplimiento de la legalidad procesal por una de las partes litigantes, que casualmente es la que comparece como parte demandada a la administración. Con la remisión de este tipo de expedientes se hace muy difícil el control judicial, dada la opacidad, deliberada o no, que hay detrás de este tipo de comportamientos de la administración autonómica. Señor mío, señor oyens, está diciendo el Xutxe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, no está diciendo Miguel Ángel Vallarín ni el presidente Paval. Él diu el tribunal que esta gente nos están haciendo pasar por el calvari de fa 8 años, pero que ahora ya plantean la bandera. Bandera porque ya le pero boca a mí, no es que estigan cansados. Por último, y con nueva carencia, no nos resulta posible, a la vista de las carencias del expediente remitido, que esta sala pueda comprobar la fecha en la que habría tenido lugar la notificación del recurso de alzada. Ya no fiquen bien la fecha, y aquí te va, y aquí te llevo. Además, la administración ha incumplido con un requisito en materia de procedimiento administrativo común, como es documentar el expediente, algo tan fundamental como la fecha de notificación del acto administrativo que pone fin al mismo. Esta dejación de funciones impide que esta sala pueda comprobar cuestiones de legalidad procesal tan elementales como el acto administrativo. Se encuentra interpuesto en tiempo y forma dentro del plazo de 2 meses del artículo tal exige para la impugnación de cualquier acto en proceso. Es evidente que la falta de legalidad, y muy que acabaría en materia de procedimiento administrativo común por parte de la Administración Autonómica, no puede tomarse en este caso en principio para el recurrente. La anulación lo fue la resolución 21 del 2017. Bueno, estas son las cosas más fuertes.
Que encara n'hi ha més.
Perquè, però aquestes ja vull que descansar.
Són detallets.
Sí, espera't un moment, si me pensis, sí. Que jo ara que valga, la veritat, ja t'ho he deixat un poquet al micro, que no dona por, ara vull que Pepe se lluïsca perquè és el meu company, és alternatiu, és company. Si no t'ho he deixat jo, t'ho he deixat ell, i si no t'ho he deixat ell, t'ho he deixat jo. Som tanto, monta, tanto. N'hi ha un tema que senyalitza en 6 punts i jo li faré perquè Pepe, pues, per coses familiars meues i tal, el tinc algun defens perquè li enviaré esta esperada, no ha pogut enviar-li la sentència. N'hi ha 6 punts que parla molt i diu que són els arguments principals en el qual s'impugna. L'altre que ha dit antes és, com si digueren, que ho entenga la gent, la falta de formalitat que té esta gent. I el primer punt, i vull que me s'agarre Pepe, que parla de la tradicionalitat del mètode capturado.
Tradició.
Ahí és quan ja també el xutxe entra de que el parany sempre ha sigut tradicional segons les lleis.
Bueno, els oients han pogut escoltar perfectament part, una xicotica part dels 2 primers folios de la sentència, costa de 16 folios, ni més ni menys, que se poden anar desglossant piano perquè dona pa molt, i ho diuen clar, des de primera hora que han volgut has començat sempre a enredar, has tingut que has començat de 0, quan no era 1 era un altre, quan no era el 2 era el 3, i així han anat passant molts any darrere d'any, que no casem, ja no casem des de fa quasi 20 anys, i des de les sentències que estem recorrint, doncs, com bé ha dit Miguel Ángel, des del 2016, 8 anys en la mateixa sentència, anant ampliant punts i ficant forques a les rodes per no deixar-nos avançar. Ho diu ben clar, no s'amaga, els jutges del Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana no s'amaguen i ho diuen en totes les lletres sense escatimar ningú adjectiu
per res,
vull dir que més clar impossible.
Pepe, els oients que s'incorporen ara, que estan començant també a sintonitzar i que no han sentit, en aquest cas a Miguel Ángel, què és el que ha dictat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana?
Bueno, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana el que ens diu en la sentència és que tota la documentació que s'ha portat per part d'Apaval, que sempre ha sigut nítida, clara i transparent, que la Fiscalia, en aquest cas, la Conselleria, que estava governada per el tema del Botànic, sempre han estat ficant molts palos a les rodes, dificultant, embolicant tots els arguments que nosaltres hem presentat, argumentat des de la Politècnica, des de la Universitat, argumentat des dels 2 gabinets d'abogats que redactaven el tema, anul·lar la resolució una darrere de l'altra. És dir, hem estat ahir peleant, vale, hasta que li han llevat la careta al disfraç i així el fantasma de baix.
I a partir d'ara això vol dir que el cesto malla...
Bueno, nosaltres hem de tornar a començar.
No, perdó. Espera't, i t'ho dic al final. Al final és quasi que tira la traca gran. Susana, al final...
Claro, jo vull anar a la molla.
En el punt 2 diu que es dient que ho anul·laven tot i no podia ser perquè n'hi havia justificacions alternatives satisfactòries, com podia ser l'escopeta en el tort. Uh-huh. Però si omitixen que Mallorca està l'escopeta en tort i està el filat en coll. I així antes estava el parany i convivien les 2 modalitats. I ahir també li diu el tribunal que la directiva d'Aus i la llei estatal això ho empara. No diuen que és que Europa no, la llei estatal i la llei de directiva d'EUS, que l'europea i l'estatal, això ho emparen. Passa que te dono un resumen, perquè si seguim així...
No, no, és per al temps. Perquè
val, com... Correcte. Després, ara ve, i així, 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 així que Pepe s'esplaya, és el tema de la necessitat del mètode. El mètode...
Home, a veure, el mètode del Sesto Malla és que és selectiu 100%.
No. Se té que provar en camp.
I a més, se té que provar en camp. És dir, jo, aprovat, vale? Reduït dins de ma casa, aprovat, i veig que és una trampa totalment selectiva, no danya l'au per res, la deixa totalment verge, tu pots ja, sense ficar-li les mans damunt, soltar l'au, si és que és algun au, algun cintívoro o el que siga, o alguna au protegida, sense ficar-li les mans damunt, la solta, i no té ningú dany col·lateral en l'animalet. Vull dir, tio, que més selectiu que això, dude que pugui haver ninguna trampa avui per poder capturar, en aquest cas, torx, que és el que nosaltres...
Ahir vaig a fer una puntualització, claro, torna a través a dir que Pepe no té tota la informació, jo estic aprofitant-me un poquetet. En la selectivitat del mètode, quan te diu el fundament de l'administració, li contesta l'administració al juzgat dient, quan parlem selectivitat del mètode, diu que les trampes artesanales presentades per Apaval no podrien ser reproducides ni estandarditzades per a proves de laboratori i de campo, lo que impidió la viabilitat de su selectivitat. És a dir, tindràs poca vergonya que està dient que la selectivitat si no s'ha provat en camp, quan el departament que sí que ve després la evaluación técnica de las trampas, sí que apareix un informe de la universitat, d'un perito en aquest tema, sí que apareix un informe i ells no l'han pogut fer, ni en camp ni en laboratori.
Bueno, és que estem reclamant això de fer les proves de camp, Susana ho sabrà, des de que van prendre la comunió, macho, és que ja no sé quant de temps portem en que ens deixen fer les proves de camp. En aquest punt ho diu ben clar, no han deixat fer les proves de camp, t'han bloquejat.
Després, i dic dos si acabe, Susana, per després ja tal, és el punt quint que els reprotxa el tribunal la transposició de la directiva comunitària i la legislació comparada. És a dir, en certs controls i quan és el tema científic educatiu, sí que se poden fer quan aquesta gent sempre ha dit que no i la directiva i la llei estatal ho permeteixen. I en acabant, encabant l'altre punt és el que parla de...
Estem tots expectant, Pepe, també
la falta d'asidero jurídic que té tot el que ha presentat la conselleria. Entonces, jo, la meva pregunta és, on està l'abogacia de la conselleria o de l'Estat? Tenen que respectar les lleis. I així es peguen un altre repletonet en aquest aspecte, tranquil·lament ho diu. I, bueno, el tema ja definitivament, que és el que estem esperant, i ahir s'esplaiarem més històries, pues és que totes les resolucions, que són dos, la 350 i esta de la conselleria, les ha anul·lat de complet, no és que ha deixat ni una coma que valga, és per complet, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. És greu que no te deixen ni que valguen les teues comes. Ahir se demostra clarament l'enveja, se pot dir d'una altra manera, jo no sé dir-ho ja a nivell més suave, l'odio que aquesta gent té contra el món rural, el parany, el caçador, tota aquesta gent, la falta de respecte que té, tota s'ha declinat ahir i ara pues, resulta que s'han vist atrapats ells en la seva trampa de que no han tingut raó i no han tingut ni raons jurídiques, ni científiques, ni tècnic, ni educatives de ningú tipus. I claro, això, diguem o no diguem, això és molt greu, que a partir d'ara tot és arreglat. Què passa? Pues si fins ara no hi ha ninguna resolució i està la petició de 2016 i després d'Apaval, ara té l'administració nova dictar una resolució a aquesta petició. Ara tenen ahí la creguilleta calenteta.
Ara tenen la pilota al seu terrat.
Sí, senyora.
Pepe, imagina que content, no?
Bueno, estem supercontents. Després de tot l'esforç que han fet, i per això n'hi ha que seguir luchant i peleant per les llibertats, que ens donen la raó en tota aquesta documentació que ens han donat, pues, la veritat que dona una satisfacció.
Ha valgut la pena?
Que dius, val la pena, però... Sí. Que no dudes que han passat rius, val, barrancs i
ojo que se pot, ara no podrien presentar absolutament res, és a dir, ara sí que està tot en mans de la Generalitat?
Totalment.
Vale.
I té informes...
Bueno, també la Generalitat, que està governada per el Partit Popular, s'ompli la boca dient que ells això ho arreglarien.
Bueno, ho veurem ara, a veure què és el que fan.
Anem a escoltar a veure què és el que fan.
Primerament, Susana, arreglar no poden arreglar res, perquè si n'hi ha una sentència... que no emitís ningú tipus de reparació. Simplement el que n'hi ha que ser és ser valent, llevar-se la por, que sempre han dit que si la Fiscalia de Madrid, que actue també la Fiscalia d'una vegada, no li tenim por, pues sí, ni a l'Udeí ni al Miura.
Sí que s'han de tirar avant.
Pues ells,
sí que s'han
ara
de tirar
dit,
avant.
Tot el que han fet aquells està mal fet. Ahir tenen, ho ha dit antes, jurídicament, tècnicament, en tots els nivells. Ara vostès editen una resolució formal i quan algú us diga que bé el veu, ensenyen-los vostès la sentència. Diga-lo seu, que vostès per aquest camí no entren. I aquesta promesa que ens feren a acabar les eleccions,
claro.
Apaval està ahí, Apaval col·laborarà i farà tot el que es tinga que fer.
Home, i les declaracions les tenen gravades quasi tots els mitjans de comunicació.
Però espera't que se'n va més. Apaval seguís treballant. Hasta que la dona me tire de casa. Sí, senyora, perquè ara van aparèixer totes les mocions que pues, tot ara està pel cesto malla.
Al parany a viure.
I, el que més gustaria, i, en dic una més, n'hi ha, i tinc noms i apellidos i vaig a traure-los i partits, tots els acuerdos i firmes que se feren en Alcora que estaven a favor del parany. Ahí tenen la sentència per tirar davant del parany. Siguen del partit que siguen. Demostren que són valents. Demostres que no tenen por.
Perquè n'hi ha de tots els partits que volien.
Sí, senyora.
Que ho volien.
Volgueren eixir el escaparate i ara tenen que vendre el material.
Sí, sí, això se va firmar a l'Alcora i...
I hi havia de tots els colors
tots
polítics.
Tots els colors, els colors de tots
pues
els
partits.
Doncs
és un bon moment per a dir, senyores, jo sí que estic d'acord en això.
Vosaltres anem a ficar-li...
O no estic d'acord.
No anem a interferir en ningú. Però podem dir-li el nom així que més ocorris de...
Sí, 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 per favor.
La memòria... històrica dels paranyers, del parany.
Van a posar-li...
Sí, que és el que s'han llevat i s'han furtat ja des de la sentència del 2022 i ara des del 2016. Que ahir el que més me dol, Susana, és la gent molt bona paranyera que me s'ha quedat per el camí. Això és el que...
En honor a ells.
En honor a ells faig la faena i en tota la gent que estigui ahir. Igual que el que li hagi agarrat por al parany, que no l'agarre. Que torne a Paval, que a Paval el recibirà les mans obertes. I entre tots farem més força encara la causa del parany. Correcte? No és així, Pepe?
Així no ho farem. Ho han fet hasta ara i així no seguirem fent.
I seguiran
fent. La hoja de ruta la tenim molt ben marcada i sabem molt bé els passos que tenim que donar.
Pues Miguel Ángel i Pepe, moltes gràcies per haver vingut i haver explicat així tot el que ens han explicat.
No, les gràcies les dones a Ràdio Villarreal, que sempre que he volgut algo, he tingut les portes obertes. Susana, tu i el teu equip, moltes gràcies i sempre mos teniu a la vostra disposició. I gràcies pel programa.
Una paelleta en el parany no vindria mal.
La podem fer, no hi ha cap problema.
Moltes no. Gràcies.
Esteu convidats tot l'equip.
Live alone before I knew. is not a victory march, it's a call and it's a broken hallelujah.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Víctor, teniéndote la plaça de l'Ajuntament plena de groguets, eh?
Sí, la veritat és que s'està convertint en una tradició de que pràcticament els últims 2, 3, 4 anys, el dia que són els canvis d'ubicació del Villarreal Club de Futbol, l'Ajuntament se plena de gent.
Novetats que tenim del
club? Sí, bueno, la novetat és que el Villarreal va començar la pretemporada el dissabte. Realment no va ser un partit com a tal, van ser com un entrenament de 4 parts de 30 minuts contra el Leicester. Va caure el Villarreal derrota 1-2, però bueno, al final, és que clar, és que no pots treure conclusions de, ja te dic, són... Realment no era ni un partit, eren com se juguen 30 minuts, se para, se juguen 30 minuts, se para... va ser més un entrenament, 4 parts de 30 minuts. Les bones coses és que van tornar Pino i Foyt, que també van debutar ja els nous com Conde, com Cardona i com Cambala, i que el dimecres a les 10 i mitja sí que se veurà per el YouTube del Villarreal i se partit contra el Sion, que és el segon de pretemporada.
Alguna coseta més?
Sí, bueno, si vols te dic que LeBron James és l'abanderador dels Estats Units el divendres en París. Uh-huh. Per fi Amèrica té una notícia bona, perquè des d'ahir crec que no... Crec que no tenen una molt bona des de nit.
Bé, pues en aquestes notícies que ens ha dit Víctor Rubio ens despedim i demà ja saben a les 12 en tots vostès.